Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de sol i platja. El termòmetre puja encara més avui i els propers dies, amb xafogor marcada a la zona costanera.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, avui és dimecres 3 de juliol, són les 8 del matí i esteu escoltant en directe el Supermatí de Ràdio Capital. Avui comencem sabent que ja tenim els diferents dirigents de la Unió Europea. No són els 5 que s'esperaven, ara mateix només n'hi ha 3, any en 4, però el 5è se sabrà avui al matí a partir de les 9 del matí quan el Parlament Europeu es reuneixi i comenci el procés d'investidura i de votació. El primer de tots és Ursula von der Leyen, que serà diferent. Serà la... Ara me n'he oblidat, disculpeu. Que serà... Bueno, aquí. Que substituirà a Jean-Claude Juncker a la Comissió Europea. Després tenim a Charles Michel, que serà el president de del Consell Europeu. I finalment a Josep Borrell, com a cap de la diplomàcia de la Unió Europea. A Christine Lagarde, que fins ara estava al Fons Monetari Internacional, passarà al Banc Central Europeu en substitució a Mario Draghi. El cinquè candidat, que encara no se sap, ha de ser un Spitzenkandidat, se sabrà avui, després durant la votació en el Parlament Europeu. Aquests quatre candidats estan bé, perquè el que volia la Comissió Europea és que hi haguessin dues dones mínim. Ara per ara això s'ha complert. Ara també haurem de saber si l'últim candidat serà una dona. No té pinta que sigui així, perquè és molt possible que el primer sigui el segon candidat. Es divideixin la presidència entre dos dirigents, però tots dos seran homes. No hi haurà cap dona com a presidenta del Parlament Europeu. Són les 8 i 2 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
I venim carregats de notícies perquè també, a part de les notícies que passen a nivell internacional, també tenim les notícies de casa nostra. Comencem. Comencem sabent que l'Ajuntament de Calonge Sant Antoni dona a conèixer el seu equip de govern. Helena Santín, bon dia.
Bon dia. Està format per 8 membres, 4 dones i 4 homes. És fruit d'un acord entre els grups Esquerra Republicana, Avancem Calonge i Republicans Tots Empordà. Tots els grups tenen com a mínim un regidor a l'Ajuntament. Per exemple, l'alcalde Miquel Belllloc és d'ERC, mentre que la primera tinent d'alcalde és Elisenda Pérez d'Avanç.
Gràcies, Helena Santín. I també hem de saber que bategen una nova plaça a Sant Feliu amb el nom Pepe Rubianes. Helena, bon dia també.
Bon dia. L'Ajuntament ha volgut homenatjar la trajectòria i la figura de Rubianes, un dels millors còmics del país.
Estalla la guerra de Cuba. Vámonos, por favor. El ángel de la guarda alucinó al ver las mulatas de Cuba y dijo, ¿asexuado yo? ¿De qué?
L'acte es farà dissabte a les 11:30 del matí al carrer Santa Llúcia i assistirà la germana de l'actor, Carmen Rubianes, el còmic Andreu Buenafuente i autoritats locals.
Gràcies, Helena Santín. I també un detingut per 5 robatoris amb força a S'Agaró. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. La detenció es fa després d'una investigació que va començar el mes d'abril després d'una sèrie de robatoris amb força en apartaments de la població de S'Agaró. La unitat d'investigació que va començar a indagar sobre aquests robatoris va descobrir que tots tenien les mateixes característiques. El lladre forçava els porticons de fusta i de vegada trencava els vidres a les finestres per entrar a l'interior. Un cop dins, robava petits electrodomèstics o objectes fàcilment transportables.
Gràcies. Vuit i cinc minuts, color verd per fitoplàncton a les platges de Begur. Dani Cortés.
Diversos comptes de les xarxes socials han explicat durant aquest dimarts i aquests dies que a les platges de Begur s'estava vivint un fenomen que fa que les aigües es vegin d'un color verdós. L'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Begur assegura que és un fenomen natural produït per l'aflorament de fitoplàncton que no suposa cap risc pels banyistes. De seguida ampliem tots aquests detalls.
Efectivament, però també hem de saber abans que la família del nen diagnosticat de leucèmia de Torroella de Montgrí agraeix als veïns el suport rebut. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. Després que dues veïnes del municipi impulsessin la campanya Per a tu, Àlex, els seus familiars han donat les gràcies a tots els que han col·laborat en la causa. El menor ja no està ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron.
El municipi de Cruelles, Monells i Sant Sadurní de l'Ebre acollirà el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, Maria.
Se celebrarà el proper dia 11 de juliol a l'auditori de l'IRTA, a Monells, i es comptarà amb la presència dels titulars de les sindicatures locals d'arreu de Catalunya.
I pacte entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya per governar a la Diputació de Girona, Josep Lluís Vidal.
Aquest dilluns, el president de la Diputació de Girona en funcions, Miquel Noguer, per Junts per Catalunya i Pau Preses per Esquerra Republicana, han anunciat un acord per governar conjuntament la Diputació de Girona.
I la imatge del dia, un castell submarí a les Illes Formigues.
La imatge del dia és un castell submarí a les Illes Formigues. L'associació Amics de les Illes Formigues ha enfilat un castell tradicional a Catalunya, però ho ha fet sota l'aigua.
Aquest castell el podeu veure a radiocapital.cat. I des de Palamós anem fins a la capital, perquè l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per la Bisbal. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Avui anem de concert a la fresca amb Pau Piripau i DJ Badreig, que els podrem veure al pati de Torre Maria i al Mar de Tasmània a partir de les 8 del vespre.
I continua el temps de sol i platja. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Per a aquells que no els agradi la calor, tenim una mala notícia i és que el termòmetre continuarà marcant registres de la part alta, amb valors que poden superar avui els 32 graus a l'interior de la comarca i els 30 graus a la costa amb xafogó. Un dia per aprofitar la platja, assolellat, amb mar arrissada o marejol, això vol dir onades inferiors a mig metre d'altura, i a la tarda amb algun cúmul a l'horitzó de les tempestes que creixeran pel Pirineu. Temps sense canvis demà i el pic màxim de temperatura sembla que es produirà entre divendres i dissabte que ve.
Gràcies, Albert Aparicio. 5 minuts per un quart de 9 del matí, una pausa i tornem.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Ràdio Capital, et porta el Canet Rock. Sortegem entrades dobles per anar-hi el proper 6 de juliol. Participar és molt fàcil, fins i tot per tu. Envia una nota de veu cantant un fragment d'alguna cançó dels grups que trobem al cartell del festival, al 640 74 02 87. 640 74 02 87. Recorda-ho, et convidem al Canet Rock. Ràdio Capital, la ràdio més generosa de l'Empordà.
Per la gent normal. normal, fer dissabte significa ordenar les coses.
Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les 8 i 11 minuts. Seguim aquí en directe al Supermatí de Ràdio Capital. Ara hem de saber que l'Ajuntament de Calonge Sant Antoni dona a conèixer el seu equip de govern. Helena Santín.
És un govern paritari, ja que està format per 8 membres, 4 dones i 4 homes. És fruit d'un acord entre els grups ERC, Avancem Calonge i Republicans Tots Empordà. Tots els grups tenen com a mínim un regidor a l'Ajuntament. Per exemple, l'alcalde Miquel Belllloc és d'ERC, mentre que la primera tinent d'alcalde és Elisenda Pérez d'Avanç. Després també hi ha 4 regidors més d'ERC, un altre d'Avanç i un de Republicans Tots Empordà. En total sumen 5 republicans, 2 d'Avanç i un de Tots Empordà. Recordem que a les eleccions municipals Esquerra va obtenir 5 regidors a Calonge, mentre que Junts en va treure 4 i el PSC 3. En lloc de pactar amb Junts, Esquerra va preferir comptar amb el suport de la quarta i cinquena força.
I a Sant Feliu de Guíxols bategen una nova plaça del municipi amb el nom Pepe Rubianes. L'acte públic es farà aquest dissabte, Helena.
Sabíamos que íbamos a heredar un fortunón del copón. La verdad sea dicha, el abuelo no dejó un duro deudas y claro, a la familia no nos ha quedado otra alternativa en la vida más que practicar ese noble arte que practica el 99,9% de la humanidad, que es el trabajar. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te realiza, pule, te abrillanta, te da esplendor.
L'Ajuntament ha volgut homenatjar la trajectòria i figura de Rubianes, un dels millors còmics del país. L'acte de bateig s'emmarca en la cinquena edició del Festival Singlot. Es farà a les 11:30 del matí aquest dissabte al carrer Santa Llúcia, en concret al número 48, que és on es troba la nova plaça. Hi assistirà la germana de l'actor, Carmen Rubianes, també el còmic Andreu Buenafuente i altres autoritats locals. La plaça va sorgir després de l'enderroc de la casa abandonada que hi havia abans. Aquesta antiga vivenda tenia el problema de barrar el pas als vehicles. A més, els vianants podien passar-hi molt just. Per això, el consistori va adquirir aquesta finca i va redactar el projecte pel seu enderroc. L'enderroc es va fer a mitjans d'octubre i després es va construir la plaça, que s'inaugurarà aquest dissabte.
Gràcies, Helena Santín. Doncs José Rubianes Alegret, més conegut com a Pepe Rubianes, va néixer a Vilagarcia d'Arousa i va morir el 2009 a Barcelona. Va ser un actor de teatre galaico-català, resident a Catalunya i especialitzat en mim, imitacions i monòlegs. Destaca per la seva ironia, el seu àcid sentit de l'humor i la seva incontenible xerrameca esquitxada de constants renecs. Es definia com un actor galaico-català, galaic, perquè vaig néixer a Galícia, encara que quasi mai he viscut allà, i català, perquè sempre he viscut a Catalunya, encara que mai he viscut aquí. Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous 27 de juny a Castellplatja d'Aro un home de 29 anys com a presumpte autor de 5 robatoris amb força a interior de diferents domicilis. Dani Cortés.
Està en llibertat provisional. La detenció es fa després d'una investigació que va començar el mes d'abril després d'una sèrie de robatoris amb força a S'Agaró. La unitat d'investigació va començar a investigar sobre aquests robatoris i va trobar que tots tenien unes característiques similars. El lladre forçava els porticons de fusta i de vegades trencava els vidres per entrar. Un cop dins, robava petits electrodomèstics o objectes que podia transportar fàcilment. El detingut se l'acusa d'aquests 5 robatoris amb força comesos entre el 22 d'abril i el 16 de juny en apartaments de primera i segona residència de S'Agaró. Té antecedents i el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu va deixar-lo en llibertat amb càrrecs.
Un quart i de 9 del matí. Diversos comptes de xarxes socials han explicat durant aquest dimarts que a les platges de Begur s'està vivint un fenomen que fa que les aigües es vegin de color verdós. L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Begur assegura que és un fenomen natural produït per l'aflorament de fitoplàncton, que no suposa cap risc pels banyistes. Dani Cortés.
L'alerta la donava la plataforma SOS Aigua Freda, que demanava a l'Ajuntament de Begur que fes les anàlisis pertinents per poder garantir si la qualitat de l'aigua de bany era bona. Ho acompanyava de diverses imatges en què es veia efectivament aquest color verdós de les platges. La resposta del compte del consistori a Twitter va ser que és un fenomen natural, habitual, degut a les altes temperatures, i que s'han fet anàlisis pertinents amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Protecció Civil confirma més, aparentment, que no suposa cap risc pels banyistes. Un cop l'Agència Catalana de l'Aigua tingui les dades disponibles dels seus estudis, les publicaran a la seva web. A la web de l'Agència Catalana de l'Aigua s'aclareix que les proliferacions de fitoplàncton són creixements massius d'aigües microscòpiques que viuen en suspensió a l'aigua. Afirmen que són un fenomen natural que pot ser freqüent en algunes platges en els mesos d'estiu i en la majoria de casos no suposen cap risc pels banyistes, i s'explica que el canvi de color verd és temporal. L'ACA du a terme des de l'any 2000 un protocol de vigilància de fitoplàncton nociu i tòxic a la costa catalana per detectar i controlar les proliferacions d'algunes espècies que poden ser nocives a fi d'evitar els riscos per la població i també per l'ecosistema marí. Durant la temporada de bany es fa un seguiment de la possible aparició d'aquest fitoplàncton al llarg de la costa catalana, i en el cas que es detecti alguna espècie tòxica es disposa d'un protocol d'actuació per informar i prevenir la població, que inclou la publicació d'avisos de precaució a l'aplicació de platges PlatgesCat. El fitoplàncton és la fracció del plàncton constituïda per organismes autòtrofs, és a dir, que realitzen la fotosíntesi. El fitoplàncton és el principal productor primari de les aigües portuàries i depèn principalment de les condicions d'agitació i també la concentració de nutrients. En les aigües abrigades es veuen afavorides les espècies d'aquest grup, i en les aigües obertes espècies diatomees. És aquest nom científic. En tot cas, estarem molt pendents de la informació que es publiqui a la web de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre aquest fenomen del fitoplàncton.
Supermatí. Encara no tens aire condicionat?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 50 models diferents per triar. Vine i t'assessorarem.
Ah, i a preus de magatzem. Aire condicionat Hyundai Inverter per només 379 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Feliu de Guixos, Carles Motes, va aprofitar
la visita... L'Ajuntament Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Ha tingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Tossú de Menlla, concert homenatge a mig segle de vida sobre els escenaris de Lluís Llach. Aquest dimarts, 16 de juliol a les 10 de la nit, en el Pati d'Armes del Castell de Calonja, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya repassarà els temes més emblemàtics del músic de Verges amb la participació de Bet, Elena Gadel i Roger Padullers. Venda d'entrades i més informació a festivalsdecalonja.cat.
5 minuts d'un quart de 9 del matí.
Supermatí a Ràdio Capital.
La família del nen diagnosticat de leucèmia de Torroella de Montgrí agraeix als veïns el suport rebut. Maria Montells.
Ara tu, Àlex, aquest és el nom de la campanya que van impulsar a finals del mes de maig dues veïnes de Torroella de Montgrí per ajudar un nen de 9 anys del poble a qui li van diagnosticar leucèmia. Ara, segons ha informat el Diari de Girona, la seva família ha volgut agrair la col·laboració i el suport rebuts fins al moment. Els pares han aprofitat per explicar que el menor es troba en la segona fase del tractament i que ja no està intern a l'Hospital Vall d'Hebron. Han assegurat que gràcies als diners recaptats per la campanya han pogut fer front a les despeses dels medicaments i els aliments necessaris per tirar endavant amb el tractament.
El municipi de Cruelles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura acollirà el proper fòrum de síndics i síndiques, defensors i defensores locals de Catalunya. Se celebrarà el dijous 11 de juliol a l'Auditori de l'IRTA, a Monells, a partir de les 10 del matí. Maria Montells.
El fòrum s'organitza cada mes de juliol, és a dir, anualment, i és una jornada oberta de convivència. Es tracta d'una associació sense ànim de lucre formada pels síndics, síndiques, defensors i defensores dels ajuntaments de Catalunya. A data d'avui agrupa un total de 47 sindicatures, 41 a Catalunya i 6 a la resta de l'Estat. Donen servei a més de la meitat de la població del Principat i entre els seus objectius hi ha el desenvolupament de models de treball i d'actuació conjunts, així com també disposar d'una xarxa de coordinació, informació, suport, intercanvi i assessorament entre les sindicatures. Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura és el municipi més petit de Catalunya en el qual hi ha la figura del defensor, instituïda l'any 2012. L'acte comptarà amb la presència de l'actual alcalde, Dani Encinas, a qui acompanyarà Salvi Casas, qui va ser el màxim impulsor de la creació de la defensoria al municipi. Després de la benvinguda a l'auditori, els visitants es traslladaran a Cruïlles, on visitaran la Torre Medieval i el Monestir de Sant Miquel, joia del romànic. Des d'allà marxaran a Sant Sadurní, a dinar tots junts i a cloure l'acte. Amb aquestes jornades de convivència, els defensors i defensores confien en poder oferir un bon servei a la ciutadania, municipis i sindicatures.
I aquesta setmana, concretament el dilluns, hem de saber que també que el president de la Diputació de Girona en funcions, Miquel Noguer per Junts per Catalunya i Pau Pareses per Esquerra Republicana de Catalunya, han anunciat un acord per governar conjuntament la Diputació de Girona. Josep Lluís Vidal.
La presidència serà per Junts per Catalunya, Miquel Noguer, i la vicepresidència primera per Esquerra Republicana, Pau Preses. Miquel Noguer ha assenyalat que aquest és un govern potent i natural i per governar durant tota la legislatura. Pau Preses ha destacat el moment polític excepcional per a la unió de l'independentisme. Durant la presentació han assegurat que totes les forces polítiques compromeses amb el país han estat generoses i que dintre un context d'unitat estratègica de l'independentisme, totes quatre diputacions i també la Diputació de Girona són una peça clau pel suport a l'independentisme.
I la imatge del dia, ja us ho hem anunciat als titulars, és un castell submarí a les Illes Formigues. L'Associació d'Amics de les Illes Formigues han enfilat un castell tradicional a Catalunya, però ho ha fet sota de l'aigua. Tot i enfilar un castell sota l'aigua, també n'ha enfilat un a la sorra de la platja de Castell de Palamós. Josep Lluís Vidal, quan explica'ns amb més detalls.
Mentre els castellers de Santa Cristina d'Aro organitzaven un castell a la sorra, un grup de submarinistes feien el mateix al fons del mar. Tot i això, l'enxaneta sí que surt de l'aigua i queda dempeus al mig de la platja envoltada pel mar. L'objectiu és conscienciar sobre l'entorn aquàtic, però també tenir present que per fer un castell cal treballar conjuntament, com quan es conversa al medi ambient. El vídeo narrat per Lluís Manel Montoro destaca la fragilitat del mar Mediterrani. Tot i això, també fa una crida a la necessitat de defensar la taca blava.
Sé que semblo invencible, etern, immortal. Però lluny d'això, sóc fràgil. Construir un nou futur sempre ho heu sabut fer. Si algú és capaç de canviar, aquest és l'ésser humà. Necessito el vostre compromís i la vostra tendresa per tornar a conviure com ho fèiem abans. Si em respecteu, jo dono vida. Aquella que sempre us he donat i de la qual avui no gaudiu. I estic segur que desitgeu pels vostres fills.
El vídeo s'ha presentat públicament aquesta setmana abans de la temporada d'estiu. S'espera que ara la gent estigui pendent del fons marí i de la biodiversitat perquè volen aconseguir la recuperació de la biodiversitat marina de les Illes Formigues amb la finalitat de revertir les situacions de degradació. Tot i això, des de l'Associació d'Amics de les Illes Formigues destaquen que volen uns recursos pesquers més sostenibles a llarg termini. No és la primera vegada que l'entitat s'enfonsa per reivindicar el fons marí. També ha fet protestes amb diferents submarinistes.
Dissabte 6 de juliol se celebra la cantada d'havaneres de Calella, la més important del país. I quan s'acaba la cantada,
si pogués fer-me escata,
segueix la cantada als jardins de l'Hotel Alga amb una de les integrants del cartell de la cantada d'aquest any, Neus Mar. Dissabte 6, després de les havaneres a la platja, la cantada segueix als jardins de l'Hotel Alga. Havaneres, rom cremat i Neus Mar en directe. No te la perdis.
4 minuts per 8:45 del matí.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
L'historiador de Pals, Agustí Alcoverro, és un dels impulsors del portal Pensem.cat, un espai d'anàlisi, reflexió i debat. Es tracta d'un portal que fa un seguiment de l'actualitat analitzada des del punt de vista de diversos articles d'opinió. I per saber-ne més detalls, parlem amb el senyor Agustí Alcoverro, professor d'Història Moderna de la UAB, de la UB. Bon dia, senyor Alcoverro.
Bon dia.
Doncs, primer de tot, què és Pensem.cat i com va néixer?
Bé, és una iniciativa de la Fundació Congrés de Cultura Catalana que pretén omplir un buit que crec que tenim respecte a altres, diguem-ne, sistemes comunicatius, que és el de la reflexió més aprofundida, el del debat, diguem-ne, més enllà del dia a dia, i per tant l'intentar donar eines, instruments per construir un relat i per conèixer la realitat des d'una perspectiva catalana, però alhora, diguem-ne, connectant amb el que s'està fent en els àmbits diversos de les ciències socials i en general de la ciència, i per tant, diguem-ne, establir un pont entre el que és la premsa del dia a dia o els mitjans de comunicació digitals del dia a dia i el que és pròpiament el treball acadèmic. Crec que aquest és un espai que no hem omplert suficientment i moltes vegades des del periodisme se'ns demana, doncs, allò, informació sobre aspectes més profuns, i es tracta d'anar creant aquest arxiu, diguem-ho així, de materials que puguin servir per, com a reflexió, com a argumentari, com a relat per al conjunt del país.
Abans de seguir parlant de Pensem.cat, primer de tot, és un projecte que impulsa la Fundació Congrés Catalana de Cultura. Vostè és el president d'aquesta fundació, però quina és la funció d'aquesta fundació, principalment, per la gent que no la conegui?
Sí, la gent jove ha de saber que, diguem-ne, ara fa poc més de 40 anys es va acabar una cosa que va ser el Congrés de Cultura Catalana, que va ser importantíssim en el moment de la transició perquè va plegar gent de tots els àmbits culturals i del saber en general i àmbits de país, i va plegar també doncs, gent de sensibilitats polítiques diverses, i que es tractava d'una mica de pensar i de construir el país que volíem tenir quan, diguem, arribéssim a una democràcia, no? Això era, diguem, al voltant d'entre el 74 i el 79, i probablement avui estem vivint un moment similar, un moment que en molts sentits podem considerar fundacional, perquè estem, doncs, creant o definint les bases d'un nou país, d'una república, i, per tant, la fundació té una doble funció, la funció, diguem-ne, de recordar allò que es va fer fa 40 anys, d'establir una mica el lligam entre les generacions joves i aquest punt, jo crec, important d'inflexió de la nostra història, però també l'element, jo crec, més engrescador, que és pensar el país avui, pensar el país que volem avui i el país que hem de tenir en el futur.
Sí, pensant, tenim en compte el pensem.cat, tornem, vostè ho ha definit fa un parell de minuts, que és un pont entre el coneixement expert i l'opinió pública en general, però vostè és professor universitari, també és historiador. Aquest sector encara és una bombolla que no arriba al gran públic? O com ho definiríem exactament?
Bé, des de fa un cert temps en el món acadèmic cada vegada hi ha més reflexió al voltant de la necessitat que allò que es fa a la universitat arribi a la gent. Això és evident, no? Però a més, en aquest cas jo crec que també des del punt de vista dels mitjans de comunicació i també des del punt de vista del pensament polític, també hi ha l'evidència de que cada vegada més en una societat complexa cal que els arguments es puguin construir sobre fonaments realment acurats i precisos, no? I per tant, el que deia abans, aquesta distància, que no és distància curta, que no és purament tertúlia o debat immediat, que no vol resoldre cada dia preguntes, sinó que es planteja temes en profunditat, doncs jo crec que aquest és un espai important per omplir. Hi ha altra gent que l'està fent, evidentment, però nosaltres vam detectar-hi que aquí hi havia un espai important i esperem poder ser una eina al servei de tota la gent que té coses a dir i que puguem publicar-los nosaltres i donar un segell de prestigi a aquestes expressions.
Perquè quins temes es tracten a pensem.cat i amb quines signatures, més o menys?
Bé, diguem-ne que acabem d'arrencar i per tant era un moment realment, diguem-ne, d'alguna manera definitori. Si entreu en el portal, que és el pensem.cat, com has dit, veureu que hi ha un punt clau en aquest moment, que és l'element europeu. Hem demanat a tres dels diputats que ara han plegat que fessin una reflexió sobre el que ha estat el seu treball i sobre com ells veuen la Unió Europea, que són en Josep Maria Terricabres, en Ramon Tremosa i en Francesc Gambús. I també hem demanat a un politòleg basc, que aquí potser no és molt conegut, però que ha fet coses molt importants, que és l'Ander Erraste, que fes una reflexió global sobre el que significa el Brexit i sobre quines conseqüències se'n pot extreure quan el futur de la democràcia a Europa. I a partir d'aquí doncs, hi ha, per exemple, un article sobre els orígens del catalanisme, de la història de Josep Pi, hi ha articles sobre diguem-ne el dret de vot i la seva diguem-ne evolució al llarg del temps. En definitiva, hi ha articles molt diversos que tenen com a objectiu, com et deia, obrir o començar a obrir foc, perquè avui en dia, com saps, les publicacions digitals no són revistes que surten cada setmana o cada mes, sinó que el que es tracta és d'anar-les alimentant i tenim ja doncs, força, jo crec, material guardat per anar traient, perquè la gent sempre que hi torni a entrar hi trobi alguna cosa nova que impliqui algun tipus de reflexió sobre qualsevol dels àmbits que he esmentat.
Això és de pensem.cat, fem un breu canvi perquè vostè participarà a la transmissió que farà a Ràdio Capital de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. Aquí a la ràdio en tenim moltes ganes. Vostè és seguidor del món de les havaneres?
Aviam, jo efectivament em vau demanar que comentés des de la meva perspectiva la cantada de maneres d'enguany. Evidentment em va fer molta il·lusió perquè evidentment no sóc un expert ni molt menys, estaré acompanyat pel que he vist de persones que han viscut en primeríssim àmbit i que han estat fins i tot protagonistes, però en el meu cas el que se'm va demanar, que és el que em va semblar que sí que podia afegir-hi, era una mica unes certes apunts històrics sobre la història de Cuba, de l'Havana, sobre la relació dels catalans amb Cuba i, en definitiva, sobre com arriba o com es trasplanta, diguem-ne, a terres del Mediterrani, una cosa que era absolutament caribenya en origen, no? I que aquesta barreja, no? aquest maridatge que viuen ara entre dos mons tan diferents dona lloc a a una cosa que té un nivell d'interès popular tan gran com és l'havanera. Per això em fa molta il·lusió de ser-hi, sí, sí.
Vostè també forma part, és historiador, és professor d'història moderna. Actualment, des del, volem donar un, a la transmissió un punt d'anàlisi, i l'Ajuntament de Palafrugell, en aquest cas, ha proposat que s'analitzin les lletres de les havaneres per analitzar el masclisme de les cançons. Què en pensa vostè d'aquesta proposta que fa l'Ajuntament?
Aviam, aquest és un dels àmbits que suposo que mereixerà algun article potent a Pensem.cat, no? Que no el faré jo perquè no en sóc expert, però que val la pena pensar-hi, no? És a dir, la cultura popular és importantíssima i és evident que és el nostre patrimoni i, per tant, és un element que hem de vindicar i que hem de continuar utilitzant, però alhora és evident que la societat contemporània, la societat del segle XXI, funciona sobre unes regles i unes bases que no són exactament les mateixes de les que ho feia doncs, fa algunes generacions. No? Per tant, això planteja algun tipus de contradicció que hem de saber trobar el punt just entre el respecte, que jo crec que és bàsic, i no només el respecte, sinó la identificació amb el que és un fil, una tradició cultural que ens ha fet com som, però alhora també una reflexió sobre el món d'avui. No? Jo sé que, per exemple, en algunes escoles hi ha hagut a vegades debats polèmics i que fins i tot s'ha plantejat que alguns dels contes populars, fins i tot la Caputxeta Vermella, per posar un exemple, doncs fins a quin punt diguem-ne, obeïen a un determinat tipus de valors o no. Jo crec que aquesta és una reflexió que l'hem de fer, però que l'hem de fer amb molta tranquil·litat i no creient que som, diguem-ne, des d'una vanitat generacional, com a vegades fan totes les generacions, que crec que som superiors a les altres. Per tant, diguem-ne, reconeixent d'on venim, però també tenint molt clar on volem anar. Aquí hi ha molt d'espai per la reflexió. Per tant, si el que l'Ajuntament planteja, com em dius, és un debat, ho trobo molt bé. Una altra cosa és que es plantegés algun tipus d'exclusió, que en aquest moment, com a mínim, em semblaria prematura.
No, era un grup de tres persones que concretament estudiaven les lletres, feien recomanacions als cantants, però no era un òrgan censurador. O sigui, sempre quedava un fet de recomanació.
Jo crec que aquesta és una línia en la qual hem de treballar sense por. És a dir, no ens ha de fer por trencar tabús, però tampoc ens ha de fer por el fet de reconèixer que venim d'una determinada tradició i, per tant, diguem-ne, som fruit també lògicament de segles d'història.
Doncs, senyor Agustí Alcoverro, professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, impulsor de Pensem.cat, ens escoltem dissabte des de Calella de Palafrugell i ens llegim a Pensem.cat.
Ah, exactament.
Doncs moltes gràcies i que tingui molt bon dimecres.
Igualment, moltes gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La cantada d'havaneres de Calella es veu a la platja del Portbó i es viu a Ràdio Capital. Dissabte 6 de juliol, a partir de les 8 del vespre, Ràdio Capital serà en directe des de la platja del Portbó per transmetre un programa especial amb motiu de la cantada d'havaneres de Calella amb Eugènia Güell, Manel Magrinyà i Josep Lluís Vidal. I a partir de les 10 de la nit, la transmissió de la cantada amb els comentaris de Lluís Poc i Agustí Alcobert. Aquest dissabte 6, les havaneres es veuen a Calella i es viuen a Ràdio Capital, la ràdio de la cantada.
2:15 de 9 del matí. Avui és dimecres, dia 3 de juliol, i ara és moment del comentari d'opinió. Avui, a càrrec de Mark Trider.
L'agència EFE recull la frase de la mare d'Òscar Camps pronunciada al seu fill abans que aquest es dirigís de nou cap al Mediterrani central. De la presó se'n surt, del fons del mar no. Dins les dificultats de tota mena que tenen les ONGs per portar a terme el salvament de nàufrags al Mediterrani, ara s'afegeix un govern italià que compta amb un ministre de l'Interior d'extrema dreta, el qual no té cap dubte en actuar com tots els ministres de l'Interior d'extrema dreta, erigir-se com el màxim complidor de la llei, decidir quin està fora i celebrar les detencions dels seus adversaris com gols d'un Barça-Madrid. Òscar Camps es dirigeix novament cap a aquesta zona calenta del Mediterrani, sabent que Carola Raquet ha estat detinguda, que Fiscalia i govern italians estan afinant al màxim per construir relats amb ONGs reconvertides en organitzacions criminals i salvaments de nàufrags interpretats jurídicament com a afavoriment de la immigració il·legal, amb la novetat de delictes de desobediència o resistència de no seguir fil per randa les instruccions de la policia de fronteres. Després de la salut, el bé més preuat per qualsevol persona és la llibertat. Justament el que està posant en perill el català de l'any 2015, premi que va rebre Òscar Camps de mans del president Puigdemont. A l'Òscar Camps se'l va escollir català de l'any per votació popular. Com a jurista, difícilment puc comprendre com qui va rebre una distinció d'aquesta dimensió ha d'assumir que la seva està en perill, entre d'altres motius, perquè un ministre de l'Interior diu que farà complir la llei. No tinc la solució per tot el drama que es viu al Mediterrani. No tinc cap solució per resoldre els moviments migratoris que es donen de sud cap al nord. Tan sols puc constatar que no només en l'actualitat, sinó al llarg de tota la història, han existit moviments migratoris i que cap llei solucionarà aquest drama. El periple judicial d'Elena Maleno, de l'ONG Caminando Fronteras, o la detenció de Carola Raquet, capitana del vaixell Sea-Watch 3, deixen entreveure la possibilitat de condemnes privatives de llibertat per efectuar salvaments al Mediterrani. Tot plegat, un altre drama en l'esfera de la legalitat internacional. Es tracta del fracàs i la covardia en la defensa dels drets humans. Per més legislació que citi el ministre Salvini, no podrà revocar els articles 2 i 3 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Tothom té dret a la vida i a la seva seguretat, sense distinció de raça o origen nacional o social. Un salvament mai hauria de tenir conseqüències penals, però aquesta no és la situació actual al Mediterrani, fins al punt de l'assumpció que de la presó se'n surt, però del fons del mar no, constatant-se una doble fallida en drets humans, primer per la manca de mesures pels nàufrags, segon per les conseqüències en què es poden trobar els activistes. Cada societat escull els seus líders i dona suport a les causes en què creu. Donant suport a l'Open Arms, la societat catalana es posiciona, i al meu entendre, en el sentit correcte. La determinació d'Òscar Camps i d'altres activistes en defensar aquesta causa i assumir-ne totes les conseqüències assenyala vergonyosament a les autoritats i institucions europees. Si l'aplicació de la llei atempta contra els drets humans, ja no estem parlant de legalitat, sinó d'un abús. Espero i confio que ningú l'hagi de patir.
Doncs, en relació al comentari d'opinió del Marc, hem de saber que aquest dimarts a un jutge italià ha deixat en llibertat a Carola Raquet, l'alemana de 31 anys, que estava desobeint, segons els militars italians, les ordres d'entrar al port de Lampedusa, que va entrar el dissabte, amb 41 migrants africans des d'Àfrica, amb un vaixell amb bandera holandesa, el Sea-Watch, el vaixell Sea-Watch. Cal dir que ha quedat en llibertat i que ha d'estar sota detenció a casa seva.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Dos minuts per tres quarts de nou del matí. Ara és moment de l'actualitat general perquè Pedro Sánchez se sotmetrà al debat d'investidura el 22 i el 23 de juliol hi haurà la votació d'investidura. Si el Congrés no elegeix un president en els següents dos mesos, s'aniria a unes eleccions el 10 de novembre.
Així ho va anunciar ahir la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, després de la conversa telefònica que va mantenir amb Pedro Sánchez i Felip VI.
Después de hablar con él, he tomado la decisión de que el debate de investidura se inicie con la intervención del candidato, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, el próximo lunes 22 de julio a las 12 horas. A las 4 de la tarde se reanudará la sesión con la intervención de los grupos parlamentarios, de mayor a menor, y el debate continuará el martes 23 de julio, cuando se llevará a cabo, precisamente, la primera votación. Si el candidato no obtiene la mayoría absoluta, la votación subsiguiente, como todos ustedes saben, se produciría 48 horas después, es decir, el jueves 25 de julio.
Sánchez fixa la data de la sessió sense tenir encara lligats els suports a la investidura i amb la vista posada també a un hipotètic segon intent que tindria lloc al setembre. En aquesta primera votació al juliol, el candidat ha d'obtenir la majoria absoluta. Si no l'aconsegueix, com és previsible, els diputats hauran de tornar a votar el dijous 25 de juliol, 48 hores després del primer intent. En aquesta segona votació, Sánchez només hauria d'obtenir la majoria simple del Congrés, és a dir, més síes que nos, per a ser elegit president del govern espanyol.
I també en l'àmbit internacional, bé, en aquest cas és més local, però també afecta a nivell internacional, perquè l'independentisme reivindica a les portes del Parlament Europeu els escons de Junqueras, Puigdemont i Comín. Milers de persones es concentren davant de l'Eurocambra en la mobilització política més gran a Estrasburg. El Valegiré, també amb tu.
El Consell per la República esperava més de 6.000 persones, però fonts de l'ENS asseguren que la xifra s'ha superat i que s'aproparia gairebé als 10.000. Puigdemont i Comín han descartat finalment entrar en territori francès pel risc de detenció i no s'han desplaçat fins a Estrasburg, tot i que han participat de la concentració a través d'un vídeo. L'Eurocambra es va constituir ahir al matí sense els tres electes i entre queixes d'un eurodiputat pel silenci del president sortint, Antonio Tajani.
I a l'Eurocambra, concretament a dins de l'Eurocambra, es constitueix però sense Puigdemont, Comín ni Junqueras i entre queixes de l'eurodiputat irlandès Matt Carthy pel silenci d'Antonio Tajani.
Tot i que durant l'obertura de la legislatura el president sortint Antonio Tajani ha assegurat que no es podia debatre de cap qüestió que no fos l'elecció del futur president, Carthy ha intervingut per criticar que si la cambra no valora els vots dels catalans, la credibilitat d'aquesta casa està en joc.
I també en àmbit europeu, ho hem dit a l'inici, a la portada del supermatí, els 28 caps d'estat de la Unió Europea proposen l'Alemanya Ursula von der Leyen com a substituta de Jean-Claude Juncker a la Comissió Europea. Els líders escullen Charles Michel per la presidència del Consell Europeu, en substitució a Donald Tusk, i avalen Josep Borrell per la diplomàcia de la Unió Europea. Christine Lagarde serà la cap del Banc Central Europeu després d'estar al Fons Monetari Internacional.
Si bé el nom de Michel està confirmat perquè els estats no requereixen de cap acord interinstitucional per triar el president del Consell, la resta requereixen del suport explícit o l'aval del Parlament Europeu. Un suport que pot resultar especialment complicat perquè Ursula von der Leyen no es va presentar a les europees amb la voluntat de presidir la Comissió Europea i els eurodiputats es van comprometre a confirmar pel càrrec només a un candidat o candidata que ho fes.
Passen dos minuts de 3:15 del matí. Estem en directe al supermatí de Ràdio Capital. I avui, com cada dimecres, és moment de la secció de la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut, on ens recomana alguns llibres. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia. Bon dia.
Avui ho he dit bé, avui no són novetats, són recomanacions literàries que ens fas.
Avui farem una recomanació literària, sí senyor.
Doncs comencem. Què ens sí, recomanes avui?
Bé, us parlaré d'un llibre que coneixeu tots, que n'heu sentit a parlar moltíssim, però que a vegades això que ja donem per suposat i que coneixem l'autor, no acabem d'escoltar o de què va el llibre o no som conscients de fins a quin punt no és un autor mediàtic, cosa que ha fet mal a molts escriptors aquesta paraula, sinó que és un autor que es mereix un reconeixement literari. Estic parlant d'en Rafael Nadal, i estic parlant d'aquesta última novel·la, El fill de l'italià. En Rafael Nadal és un home molt, molt inquiet, és un home que li interessa molt la història més recent, Primera, Segona Guerra Mundial i la Civil Espanyola, i amb personatges propers amb personatges que ell coneix o que ha anat a trobar, com ha sigut el cas de La maledicció dels Palmisà, no? Construeix la que és una novel·la d'èxit sempre, i ho és perquè totes les històries d'aquesta gent petita, d'aquesta gent de carrer, són històries que qui les llegeix pensa: això a casa podia haver passat, o això a casa és el mateix que va passar amb l'oncle de l'avi, o és el mateix que va passar amb la mare, és el mateix que va passar amb un cosí. Vull dir, tothom té, totes les famílies que han viscut una guerra tenen una història important al darrere.
Cal dir que a la història del Rafael Nadal li ha valgut un premi Ramon Llull.
Sí, el literària té el Premi Ramon Llull, però és que ell, de recordar, ell va començar després d'un assaig que era Els mandarins, que era un retrat sobre homes polítics i que era un llibret petit molt interessant. Va començar amb el Quan érem feliços a desenvolupar i endinsar-se en aquestes històries familiars de records, i eren la seva infantesa a Girona. Aquell llibre ja va tenir el Premi Josep Pla, o sigui, ja va ser la primera novel·la que ell va fer, ja va sortir amb un premi. Llavors va fer el Quan érem xampany, que d'alguna manera era material que li havia quedat sense poder sortir a la llum quan buscava tota la informació del Quan érem feliços. Sortia una novel·la sobre la Segona Guerra Mundial i el món del suro i el món de com la gent va haver de sortir d'aquí a Catalunya o d'Espanya per tenir un futur, perquè aquí era impossible. I llavors sí que es va ja alimentar d'històries d'altres, de persones que va conèixer pel camí, en aquest cas La maledicció dels Palmisà, no?, que va ser amb unes vacances que va fer amb la seva dona per allà al sud d'Itàlia, i amb un monument als morts d'Itàlia, amb un poble petit amb quatre habitants, es va trobar el llistat de gent que havia mort. I aquest, després de la senyora Stendhal, tenim ara el fill de l'italià, que el fill de l'italià és un senyor que està viu, és un senyor que l'ha acompanyat en alguna presentació de llibre, que viu a Caldes de Malavella i que va buscar el seu pare quan va entendre que ell no era fill de l'home que li estava fent de pare. És una història fantàstica perquè t'arriba al cor, com totes les d'en Rafael Nadal, explicades amb una senzillesa i d'una manera planera, perquè en la lectura t'acompanya molt fàcilment, per tant t'hi trobes a dins sense cap dificultat ni lingüística ni de cap mena, i bé, a més quan les seves intervencions, que afortunadament el tindrem divendres que ve aquí a la llibreria, fa Rafael Nadal una masterclass d'història, perquè a més no ho pot evitar, o sigui, és el que porta dintre, comença a parlar d'història i és ben bé un catedràtic.
I se'n va, s'anima i va escrivint pàgines.
Sí, i ens explica el que hi ha escrit i el que no hi ha escrit en el llibre.
Mira, sempre perquè, es coneixen, clar, noves coses.
Moltes, moltíssim. Escoltant en Rafael Nadal es coneix molta cosa, sí. I ja et dic, explicat d'aquesta manera, des de la passió que hi posa, també. Vull dir que, clar, qui sap tant d'un tema, que en parla amb tanta normalitat, i tu, quan ho escoltes, estàs fent un aprenentatge des del primer moment, en canvi ell ja ho té tot molt ben assimilat i molt ben veït quan ho explica. Hi entres, ho entens perfectament, i a més respon preguntes no fetes a vegades, o sigui, la manera en què t'explico una història, dius: ostres, amb això no hi havia pensat. No vol dir que no ho sapiguessis, a vegades hi ha coses que els sabem però no hem pensat la importància que tenen,
que no et pares a pensar. Exacte.
A mi em va passar quan en dèiem xampany, va ser la primera vegada que vaig entendre que hi va haver una generació de gent que va viure la Primera i la Segona Guerra Mundial. O sigui, tu després de 4 anys de guerra, del 14 al 18, sobrevius, has sigut un home d'uns 30 anys, en la Segona Guerra Mundial podies perdre un fill, o sigui, vas haver de tornar a anar a la guerra. Quina generació pensa que ha superat una guerra, n'ha sortit viu i haurà de tornar-hi? Quina mare es pensa que ha perdut el pare amb una i el fill amb una altra? O el marit en l'altre? Vull dir, em van viure dues, molta gent. Jo allò ho vaig trobar, no me'n sabia venir, saps? Dius, però com pot ser? I és clar que ho sabia, que havia acabat el 48 i comença el 18 i comença el 46. Ja ho saps, que això la gent pot estar
viva, comença, no? El 39.
Clar, exacte, 39, és veritat. No, el 39 la Guerra Civil Espanyola, però...
No, el 36 l'Espanyola, el 39 la Segona Mundial i acaba el 45, la Segona Mundial.
Exacte. Doncs mira, del 18 al 39...
Del 14 al 18 i del 18 al 36 hi ha la pausa entre guerres, del 36 al 39 hi ha la Guerra Civil Espanyola i del 39 al 45 la Segona Mundial.
Doncs ja veus l'edat que tenien, la gent que en van viure dues. Impressionant. Bé, això és un detall, però que no deixa que la població civil viu les guerres d'una manera que no estan escrites en els llibres de text. I això és el que en Rafael Nadal, o també poder, doncs, la Pilar Rahola, que en els seus llibres d'història també insisteix en la gent petita, i bueno, tants escriptors de novel·la històrica que evidentment ens retraten personatges reals i quotidians.
Doncs Teresa, disculpa que t'haig de tallar perquè no me n'havia donat de l'hora. Tu en 5 minuts has d'obrir la llibreria, a la llibreria Cucut, i jo en 5 minuts haig de passar el comandament al Marc Clapés pel Matí Capital, així que ho deixem amb el Rafael Nadal i el seu últim llibre, que ha guanyat El fill de l'italià, que ha guanyat un premi Ramon Llull, i ens escoltem la setmana que ve.
Molt bé.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau, adéu.
Vols renovar el mobiliari o els complements de casa teva? Mobles, articles decoratius, tant d'interior com d'exterior. A Resol Store t'ho posem fàcil i a uns preus excepcionals. Ah, i no et perdis la zona outlet situada dins la nova botiga Resol Store. Vine a veure'ns i sorprèn-te. Estem a la carretera de Santa Coloma de les Preses, davant de la benzinera. Aquest estiu, renova't amb Resol Store. No t'ho perdis.
Doncs queden 4 minuts per les 9 del matí i abans a la Bisbal d'Empordà. Avui comença el Festival Internacional La Torre Maria. Martí Seguer.
Organitzat per l'Associació Cultural Indivendres, avui ens proposen dos concerts a la fresca i amb entrada lliure a partir de les 8 del vespre. El parlaverenc Pau Piripau i el seu Periple Silvestre ens atarà al FITAM d'aquest any presentant el seu àlbum de debut, Pau al món, ingenu de bosc i millor persona al desenvolupat aquest projecte acompanyat dels insvalencs Jordi Serradell i Enric Bassacoma, envoltant-se de plantes per sentir-se viu, escoltant piular els ocells i respirant net sense renunciar a la vida cosmopolita. Després d'aquest concert, el rupianenc Badreig amenitzarà la vetllada al mar de Tasmània amb una eclèctica i refinada sessió de música amb la brisa de la Xut d'Aró de Taló de Fons.
I a Palafrugell, a la Fundació Josep Pla, hi podeu veure l'exposició El primer artista que vaig conèixer.
Josep Pla començava el retrat de passaport que va dedicar a Joan Baptista Coromina, afirmant que va ser el primer artista que va conèixer a la seva vida. Nascut a la Bisbal d'Empordà l'any 1890, Joan Coromina i Figueres és conegut sobretot perquè des de ben jove i fins a la seva prematura mort al 1919 va ser un dels principals col·laboradors de l'arquitecte gironí Rafael Masó, per qui va fer molts treballs com a ceramista, escultor i pintor. Però després de ser nomenat director de l'Escola Menor d'Arts i d'Indústries de Palafrugell al 1913, Coromina també es va convertir en un dels millors amics de joventut de Josep Pla, i l'escriptor en va deixar un ampli testimoni al Quadern Gris i altres llibres. L'un a través dels textos i l'altre a través de les seves pintures i dibuixos, Pla i Coromina ens ofereixen una mirada privilegiada a persones i paisatges de l'Empordà i Girona d'aquests 100 anys. Dues visions que es complementen com ho feu la seva amistat. Coincidint amb la commemoració del centenari de la mort de Joan Coromina, aquesta exposició i el catàleg homònim presenten una selecció d'una col·lecció de més de 270 obres adquirides per la Fundació Rafael Masó el 2015 i el 2017, la majoria de les quals s'exposen ara per primera vegada.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte.
De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Supermatí a Ràdio Capital.
Un minut perquè siguin les 9 del matí. Un últim repàs al temps amb l'Albert Aparicio. Albert, quan vulguis.
El termòmetre, que continuarà avui marcant registres elevats amb màximes de més de 32 graus a l'interior i acusarà de xafogó a la costa. Serà un bon dia per aprofitar la platja, assolellat i amb bona mar, amb onades inferiors a mig metre d'altura. Pels propers dies el pic de calor sembla que arribarà entre divendres i dissabte i de moment continuarà dominant el sol.
Doncs nosaltres ho deixem aquí, ara el Marc arribarà i amb el Matí Capital de 9 a 12 tornem demà de 8 a 9 del matí al Supermatí de Ràdio Capital. Us ha parlat Gerard Rascats, que tingueu un molt bon dimecres.
Supermatí amb Gerard Rascats.